dia, són les dues. Londres i tot el Regne Unit ja criden God Save the King.
Just Save the King!
Carles III està proclamat formalment com a nou rei del país i cap de la Commonwealth i, per tant, cap d'estat de 14 països més d'arreu del món. Ha pres el relleu als 70 anys de reinat de la seva mare, Elisabet II, en un acte al Palau de St. James de Londres marcat per les normes de protocol més estrictes.
RAC 1 migdia amb Joan Torres i Àlex Massana.
Un esdeveniment històric, el Consell d'Accés al Tron, que ha estat televisat per primer cop a la història i on hi han assistit els membres més distingits de la Casa Reial i les màximes autoritats polítiques britàniques. Ara la gran incògnita que apunten els experts és si el nou monarca serà capaç de mantenir units la Commonwealth i el Regne Unit, com sí que va aconseguir la seva mare. De seguida ampliem el detall com ha transcorregut aquest acte i les seves conseqüències geopolítiques. Abans, però, destaquem altres titulars del dia, i és que a Catalunya els principals actors del moviment independentista afronten la Diada Nacional de demà enmig d'una profunda divisió. Oriol Junqueras reitera que la manifestació de l'ANC no representa tots els partidaris de la independència. Aquesta nit a les 9, el president aragonès farà el tradicional discurs institucional i també es duran a terme les tradicionals marxes de torxes. Jordi Puigneró posa com a límit el debat de política general de finals de mes per encarrilar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. El vicepresident assegura que després del caos absolut que es va viure i a la xarxa de trens, que no van circular, recordem, durant 3 hores en hora punta i que van deixar 80.000 usuaris sense possibilitat per desplaçar-se, la seva paciència s'ha acabat. El Ministeri de Transports, per altra banda, s'ha disculpat de nou. I a Madrid, el govern espanyol treu pit del gir que ha fet la Unió Europea en matèria energètica, això després que Brussel·les opti ara per posar un topall al preu de les importacions de gas rus i els beneficis de les grans elèctriques, tot plegat mentre les associacions de portes automàtiques i tancaments asseguren que no podran complir amb l'obligació de canviar el sistema de tancament a comerços climatitzats del Pla d'Estalvi Energètic. I avui tanca el Festival de Cinema de Venècia amb la tradicional gala de premis. A hores d'ara encara no hi ha una candidata clara per endur-se el Lleó d'Or. Entre les favorites hi ha Nou Birs, del director iranià Jafar Panahi, Bardo, d'Alejandro González Iñárritu, The Whale, de Darren Aronofsky, o Saint Omer, d'Alice Diop. Els premis s'anunciaran a les 8 del vespre. I pel que fa als esports, Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Joan.
El Barça de visita aquesta nit al Nuevo Mirandilla a Cádiz en busca de la quarta victòria seguida a la Lliga.
Sí, amb les novetats de Marcos Alonso i Bellerín a la convocatòria. Veurem si tenen minuts contra el conjunt gadità a partir de 4:45 de la tarda. Abans, a 4:45, Espanyol-Sevilla. Ahir, triomf del Girona contra el Valladolid per 2-1 en un partit que donava el tret de sortida un cap de setmana farcit d'esport. Carlos Alcaraz, en plana poliesportiva, s'ha classificat per la final del US Open després de superar Tiafou aquesta matinada. Tenim en marxa ja la penúltima i decisiva etapa de la Vuelta. Espanya juga els vuitens de l'Eurobàsquet contra Lituània aquesta nit, i ara en marxa també les semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina d'hoquei patins. Palau 2, Vilassana 2.
I finalment també estem molt pendents del temps que farà demà, Diada Nacional de Catalunya. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, un temps que vol respectar la majoria d'actes previstos, sobretot pel que fa a la manifestació. No ha de ploure a la ciutat de Barcelona aquest diumenge a la tarda. Sí que ho pot fer de bon matí. Començarem aquest diumenge, per tant, amb molts núvols a la costa, prelitoral, fins i tot alguns ruixats damunt del mar, entre Tarragona i Barcelona, que poden fregar aquestes comarques litorals. A la resta, més sol que no pas núvols, i a la tarda, l'activitat de ruixats caurà cap a la Catalunya central i comarques interiors de Girona, també el Pirineu, i tot plegat amb una temperatura que puja clarament. Atenció, calor de ple estiu, aquesta Diada Nacional de Catalunya.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Carles III ja és oficialment el nou rei del Regne Unit i cap d'estat de 14 països més de la Commonwealth. Succeeix d'aquesta manera a Isabel II. La proclamació del nou monarca s'ha produït en un acte a Londres, al Palau de St. James, marcat per les més estrictes normes de protocol que han guiat aquest tipus d'esdeveniments des de fa centenars d'anys. Aquest ha estat un dels moments culminants d'aquesta proclamació que pronunciava el secretari del Consell d'Accés al Tron, Richard Tilbrook.
We therefore publish.
Per tant, publiquem i proclamem que el príncep Carles esdevé ara, després de la mort de la nostra última sobirana, el nostre únic líder legítim, Carles III, per la gràcia de Déu, del Regne Unit, la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i altres regnes i territoris. Rei, cap de la Commonwealth, defensor de la fe. Que Déu salvi el rei.
God save the king.
God save the king.
Un acte, com dèiem, del Consell d'Accés al Tron que ha sigut purament cerimonial, ja que Carles III va esdevenir rei, de fet, automàticament, quan dijous va morir la seva mare. Tot i això, l'han encapçalat els membres de la Casa Reial i les autoritats més importants del Regne Unit, entre elles el ja nou príncep de Gales, Guillem, la reina consort Camila, la primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, i la d'Escòcia, Nicola Sturgeon, entre d'altres. Durant el seu primer discurs com a rei, Carles III ha renovat el compromís que va adquirir Isabel II, ara fa 70 anys, corresponsal de RAC1 a Londres. Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. L'acte de proclamació ha tingut dues parts. Una primera, sense la participació del rei, en què s'ha anunciat la mort d'Elisabet II i s'ha confirmat Carles III com a nou monarca. I una segona trobada, en què Carles ja hi era present i també hi havia el tron reial. En tots dos casos, unes 200 persones, entre polítics, diplomàtics i religiosos, han seguit el jurament reial del nou monarca. Carles III ha dit que és conscient de les responsabilitats que té ara amb el nou càrrec i, igual que va fer ahir amb el seu primer discurs adreçat als britànics, el rei ha destacat el llegat d'Elisabet II.
In taking up these responsibilities.
Prenent aquesta responsabilitat, miraré de seguir l'exemple inspirador que se m'ha donat en la defensa del govern constitucional i buscant la pau, l'harmonia i la prosperitat per la gent d'aquestes illes i en els regnes i territoris de la Commonwealth arreu del món.
And territories throughout the world.
Per primera vegada l'acte ha estat televisat i, per tant, tothom ha pogut seguir des de casa el protocol amb què Carles III ha estat proclamat rei. Però, tot i aquesta novetat, s'ha seguit amb la tradició de comunicar el canvi de monarca des del balcó del Palau de St. James. I s'ha fet amb molta pompa, amb la Guàrdia Reial i el so de trompetes. Després s'han disparat salves de canó arreu del país. Per cert, durant l'acte de proclamació, Carles ha anunciat que el dia del funeral de la reina, per al qual encara no s'ha anunciat la data, serà festiu al Regne Unit.
Gràcies, Sergi. A aquesta hora també estem pendents del Palau de Buckingham, la residència oficial del rei, perquè en els propers minuts s'hi alçarà de nou la bandera britànica. Anem cap allà amb l'enviat especial de RAC1 a Londres, Adrià Santasusagna. Bon dia.
Bon dia. Durant tot el dia, la bandera que hem vist dalt de tot del pal del Palau de Buckingham era la bandera de la corona britànica i durant els propers minuts la trauran i posaran la Union Flag. La bandera britànica no serà mig pal, sinó que la posaran dalt de tot en senyal d'honor per la proclamació del rei Carles III. Demà al migdia ja tornarà a estar mig pal fins que passi el funeral d'Elisabet II. Aquí Buckingham continua passant gent i deixant flors, tot i que el memorial oficial s'ha traslladat a Green Park, uns metres al costat, sobretot gent que ve a tafanejar i a fer quatre fotos en la que s'ha convertit el punt de reunió dels britànics després de la mort de la reina Elisabet II.
La figura de Carles III, gràcies a Adrià, és clarament més divisiva que la d'Elisabet II, en bona mesura perquè, a diferència de la seva mare, ella ha opinat obertament sobre diversos assumptes públics al llarg dels anys. Segons els experts, és clarament menys popular que ella. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1 el professor d'Estudis Hispànics de la Universitat de Cardiff, Andrew Dowling, que diu que ho tindrà més difícil per fer perdurar la monarquia.
Que la meitat de la població britànica no volia que Carles fos rei. També cal notar que entre les joves per sota de 30 anys, per exemple, pensen que la monarquia no té rellevància en la seva vida. Un cop passat el període de dol, la monarquia es quedarà en una posició difícil.
En aquesta mateixa línia, Carles Ferreira, professor de Política i Relacions Internacionals a la Universitat de Kent, creu que un dels reptes més difícils que tindrà el nou rei és mantenir la Commonwealth unida, però també el Regne Unit, i és que explica que a Escòcia la seva figura no agrada tant com la de l'anterior monarca. També n'ha parlat al Via Lliure.
La pujada al tron de Carles III pot ser, repeteixo l'excusa,
per alguns d'aquests països, doncs, a deixar anar una mica els llaços de la Commonwealth. Especialment aquells que encara tenen el rei d'Anglaterra com a cap d'estat, que són 15 països. Escòcia ja, a dia d'avui, crec que l'última enquesta deia que només un 45% dels escocesos està a favor de la monarquia. Llavors jo diria que la seva figura no ajudarà a reconduir el tema de la independència d'Escòcia.
Assegura que Carles arrossega moltes motxilles del passat que li pesaran i molt. I avui, evidentment, el focus d'atenció mediàtica era a Londres amb la proclamació de Carles III, però demà l'atenció se centrarà de nou en la difunta Elisabet II, la monarca amb la que ha tingut el regnat més llarg del Regne Unit i la segona de la història a tot el món, només per darrere de Lluís XIV de França. El cos de la reina Elisabet, que ara encara és al castell de Balmoral, es traslladarà a la residència oficial d'Edimburg, tot plegat un dia abans que la capital escocesa aculli la primera vetlla. Corresponsal de RAC1 a Escòcia, Marina Force, bon dia.
Bon dia, el trasllat del cos començarà a les 10 hora local i es preveu que el trajecte duri unes 5 hores. El cotxe fúnebre passarà per diversos punts del territori est d'Escòcia i s'espera que els ciutadans s'apleguin entorn la ruta per acomiadar-se de la monarca. Serà dilluns quan el taüt de la reina anirà en processó cap a la catedral de St. Giles, al centre de la capital, on els fills d'Elisabet II participaran en un servei en honor a la seva mare. El fèretre reposarà a la catedral fins dimarts i després serà traslladat a Londres en avió, on continuaran els actes oficials.
RAC 1 migdia.
Tot això al Regne Unit i a Catalunya. Avui arrenquen els actes principals de la Diada Nacional de demà amb el discurs institucional del president de la Generalitat. Pere Aragonès compareixerà a les 9 del vespre des de les ruïnes d'Empúries a l'Alt Empordà. El missatge donarà el tret de sortida un 11 de setembre marcat per l'absència del president a la manifestació de l'ANC. La decisió ha tensat encara més la corda entre tots els actors independentistes. De fet, ho llegim avui en una entrevista del Periódico, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras reitera que la convocatòria de l'Assemblea va en contra de molts partidaris de la independència, Sergi Giró.
El manifest de l'entitat critica durament la negociació amb l'Estat. Junqueras reivindica que menystenir la taula de diàleg que es posa les coses fàcils al govern espanyol.
Tots som conscients, i així ho hem dit sempre, que arrossega els peus, que no li ve de gust, que no voldria ser-hi, que se la voldria estalviar. Per això el govern espanyol sempre agraeix tant que hi hagi independentistes que no posin tots els seus esforços precisament en aquesta taula de negociació.
Junts per Catalunya, la resposta en una piulada, el portaveu Josep Rius considera que és Esquerra qui posa fàcils les coses a la Moncloa, votant gratis, diu, els pressupostos a Madrid, que serveixen, considera, per desinvertir, entre altres coses, Rodalies.
Veurem si aquest vespre Aragonès fa referència a tot plegat al discurs institucional de la Diada, però res fa pensar que canviï d'opinió pel que fa a la manifestació. L'ANC tampoc té previst esmenar el manifest.
Tot i que l'entitat no el llegirà literalment durant els parlaments, com passa, insisteixen cada any, la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, assegura a RAC1 que no fan marxa enrere.
En cap moment hem volgut cedir a cap mena de pressió per canviar el discurs, que és un relat, doncs, que continua sent exactament el mateix, el que consta en el manifest i el que convoca, i per tant el que tenyirà tota la manifestació, un relat que va dirigit a tot el món independentista, però un relat crític.
Òmnium Cultural, que demà serà al costat de l'ANC la fotografia de la manifestació, es desmarca, però, dels punts més crítics del manifest. El seu president, Xavier Antich, deixa clar en una entrevista al Punt Avui que aquest és un posicionament de l'Assemblea i demana autocrítica a totes les parts per començar un nou cicle dins l'independentisme.
I més enllà de la polèmica, aquest vespre, com dèiem, ja comencen les primeres mobilitzacions. Són les tradicionals marxes de torxes, unes convocatòries que poden servir de termòmetre de l'ambient que es viurà demà als carrers de Barcelona. L'any passat, els xiulets al Fossar de les Moreres, recordem, van anticipar les cridassada al president i alguns líders polítics durant la manifestació.
Xiulets i crits de Botifleca van boicotejar el discurs d'Oriol Junqueras. També, amb menys força, van aixafar el de Jordi Sánchez, aleshores secretari general de Junts. Aquest any, amb la cosa una mica més dividida, Esquerra hi enviarà la portaveu Marta Vilalta i Junts el nou secretari general Jordi Turull. Al Fossar també hi arribaran les marxes de torxes convocades a Barcelona. L'Assemblea en reunirà unes quantes Arc de Triomf, però per allà també està previst que hi passin organitzacions de tot l'espectre ideològic de l'independentisme, des de l'esquerra a l'ultradreta. L'any passat, Arran i Aliança Catalana es van esbatussar a l'esplanada del Fossar. Aquest any els Mossos estaran més alerta per evitar picaparalles d'aquestes característiques.
I l'oposició demana als partits independentistes que no enverinin la Diada amb les seves disputes. Salvador Illa, líder del PSC, n'ha parlat aquest matí des de Tàrrega, a l'Urgell, i Jèssica Albiach, dels Comuns, s'hi ha afegit des de l'Hospitalet de Llobregat.
Preocupa una mica aquest conflicte crònic que veiem al si del govern de Catalunya, un conflicte crònic, una baralla permanent paralitzant de l'acció del govern, no s'exporti al Parlament de Catalunya, no s'exporti a la Diada. No?
Jo estic convençuda que cal, que toca una reflexió com a país. Una reflexió per tornar a fer de la Diada un espai de totes i de tots. Un espai massiu, obert, plural, transversal.
I des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha anunciat que el partit no participarà tampoc als actes institucionals d'aquest 11 de setembre. Lamenta que la Diada, diu, és cada cop més sectària.
RAC 1 migdia.
Encara en plana política, el vicepresident Jordi Puigneró fixa el debat de política general previst a finals d'aquest mes com a data límit per encarrilar el traspàs de Rodalies. Això després del nou caos absolut que es va viure ahir a tota la xarxa ferroviària de Renfe a Catalunya, on no va circular cap tren a primera hora del matí per una avaria en uns discs durs vinculats el programari de telecomunicacions d'Adif. Puigneró insta el Ministeri de Transports a aclarir si realment vol traspassar el servei a Catalunya. En parla avui en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Estem cansats d'estudis. Volem realitats. I abans de fer nous estudis, el que volem és que es respongui a la pregunta. Vol l'Estat traspassar Rodalies a la Generalitat de Catalunya i, per tant, que la gestió es faci des de la proximitat? Ja n'hi ha prou. Vull dir, els ciutadans, els usuaris de Rodalies tenen un límit. I la Generalitat també.
El conseller de Polítiques Digitals diu que no veu voluntat política per part del PSC després d'un any de negociacions. Des de Twitter, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha tornat a demanar disculpes als usuaris afectats per les incidències, uns 80.000. A tot això, Adif ha obert, recordem, una investigació interna per aclarir les causes que van provocar l'avaria en hora punta.
RAC 1 migdia.
El govern espanyol treu pit del posicionament de la majoria dels estats membres de la Unió Europea respecte a la intenció de Brussel·les d'aplicar un topall al preu del gas rus i limitar els beneficis de les grans empreses energètiques. Assegura que Europa està seguint els passos d'Espanya sobre aquestes qüestions i lamenta que el Partit Popular se'n quedi al marge. Anem a Madrid. Jon Gracia, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol celebra la unió de la majoria de membres de la Unió Europea per intervenir els preus de l'energia. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, treu pit d'una estratègia que diu ja definia el govern espanyol.
Celebramos que efectivamente el posicionamiento de la inmensa mayoría de los estados miembros es el posicionamiento que ha llevado defendiendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también nuestro país durante todo este tiempo, que tiene que ver con topar el precio del gas y también con topar los beneficios de las empresas energéticas.
Rodríguez ha lamentat la negativa del PP i ha afirmat que Feijó va mentir al Senat, ja que no s'hi ha presentat cap proposta sobre mesures energètiques.
Tot plegat quan avui fa un mes just que es van començar a aplicar el pla d'estalvi energètic del govern espanyol i quan d'aquí a només 20 dies, el 30 de setembre, de fet, s'acaba el termini que la Moncloa va donar als comerços i botigues per adaptar-se a les noves mesures. Inclouen, entre d'altres, la instal·lació d'un sistema de tancament de portes automàtiques als locals amb climatització. Les associacions de portes automàtiques i tancaments, però, ja avancen que la mesura no es pot complir de cap manera. De fet, diuen que no hi ha hagut massa més vendes, Sergi Molera.
Des de l'Associació Espanyola de Portes Automàtiques expliquen que han rebut més consultes, però ni molt menys les proporcionals als milers de comerços que s'han d'adaptar a la normativa. A més, el seu president, Juan Carlos Erauso, diu a RAC1 que és impossible implementar els canvis a finals de mes.
Están subiendo las consultas, sí, pero todavía que se me esté materializando esto en ventas, poco. Para el 30 de septiembre es imposible. Si todo lo que es el sector comercio se pusiese a cumplir seriamente con esto, sería imposible. No hay capacidad ni para fabricar ni para instalar esto en este tiempo.
Tampoc veu factible el president del gremi del vidre pla i tancaments de Catalunya, el Ferran Figuerola, en declaracions a RAC1, explica que la tendència de la gran majoria de locals és seguir igual que ara, més enllà del setembre. Cap dels dos veu ni tan sols factible la moratòria de 2 mesos que ha demanat Pimec per poder adaptar els comerços als nous requisits d'estalvi.
RAC1 migdia.
En només 4 mesos des que es va posar en funcionament el telèfon 024 de prevenció del suïcidi ha atès 43.000 trucades, 2.000 de les quals s'han hagut de derivar als serveis d'emergències mèdiques. Avui és el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi i els experts ho aprofiten per reivindicar més recursos per combatre la que és la primera causa de mort no natural a tot l'Estat.
Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Òscar Pino explica que els familiars i les persones properes són claus en la prevenció. En declaracions a RAC1, Pino explica que com cal actuar en cas de detectar aquest tipus de conductes.
El primer que s'ha intentat fer és donar-li recolzament, no dir-li, no negar ni minimitzar, no, això és una, esto que dices, no, això és una tonteria, això no tiene ni pies ni cabeza, però no, si no minimitzes tot això, sinó validar aquesta moció, dir-li que si necessita alguna cosa que estem per ajudar-lo i ajudar-lo a demanar ajuda, no?
Precisament posant el focus en el paper dels familiars, l'associació Somos Estupendes ha llançat la iniciativa Vigilantes de la Vida, que ofereix formació gratuïta a tothom que ho vulgui per reduir i prevenir els casos de suïcidi. Ha explicat la iniciativa RAC1, la fundadora de la plataforma Somos Estupendes, Lleisa Sans.
habla desde las señales de una persona con ideación y conducta suicida, habla de los mitos del suicidio, de cómo acercarnos o cómo hablar a estas personas, ¿no? Que cómo utilizar la comunicación asertiva y también cómo hacer el autocuidado a la persona que es vigilante de la vida, porque al final el hecho de cómo gestionas tú también el que una persona te comparta, oye, yo me quiero suicidar, ¿no?
15.000 persones ja s'han format de la mà de professionals de la psicologia.
RAC 1 migdia.
Tot a punt a l'illa de Lido, a tocar de Venècia, on aquesta nit es farà públic el palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de la ciutat. A partir de les 7 de la tarda comença una gala que culminarà amb l'entrega del prestigiós Lleó d'Or. Queden poques hores per conèixer els guanyadors i la competició està més oberta que mai. Última hora des de la mostra, enviada especial al Festival de Venècia. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Malgrat que les previsions meteorològiques anunciaven pluja aquest cap de setmana, el sol brilla avui al Lido, on s'estan acabant els últims preparatius per la gala d'aquest vespre. Una imatge que acompanya els tècnics i operaris que treballen a la catifa vermella ara mateix és la de periodistes i crítics intentant encertar el palmarès d'aquesta 79a edició de la mostra. Tothom està atent per veure si els equips de les pel·lícules que van a competició tornen a rondar per l'illa, cosa que voldria dir que podrien tenir algun premi aquesta nit, però per ara poques certeses i moltes intuïcions. Ara bé, hi ha un nom que sura per sobre els altres, que és Nowears, de l'iranià Jafar Panahi. El director, empresonat per la seva ideologia política, ha presentat un film crític amb el sistema que ha convençut la crítica. També tenen opcions d'estar al palmarès Bardo, d'Alejandro González Iñárritu, o The Whale, l'esperat retorn de Brendan Fraser a la gran pantalla, que té tots els números de fer-se amb la Copa Volpi a millor actor. La sort està tirada i ara només queda esperar.
Gràcies, Maria. I encara sobre cultura, els carrers i places de Tàrrega s'omplen un dia més amb Fira Tàrrega. Avui s'espera que serà el dia més multitudinari, amb una programació de 62 actuacions més als espectacles inesperats. Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. El tercer dia de Fira Tàrrega arranca amb un nou espai, l'Espai La Paraula, la plaça dels Comedians, i 62 actuacions per tota la capital de l'Urgell. Algunes propostes a destacar són Projecte Ingenu, amb el dia que va morir l'últim panda, o l'espectacle internacional Born to Protest, de Joseph Tonga. La directora artística de la Fira, Anna Giribet, ha explicat que enguany un 20% de la programació és internacional.
62 espectacles per tota la ciutat. D'aquests 62 espectacles, un 60% són de companyies catalanes, el 20% de companyies de la resta de l'estat espanyol i l'altre 20% companyies internacionals. Per tant, recuperem i amb molta força les companyies internacionals.
La novetat d'aquest any són les actuacions inesperades, propostes que arriben en qualsevol moment a qualsevol lloc per sorprendre la gent, com va passar ahir amb la companyia Kamchatka. De moment, segons l'organització, s'han venut un 61,82% d'entrades entre professionals i públic.
RAC 1 migdia. Amb Joan Torres i Àlex Massana.
I als esports, Àlex Massana, el Barça visita avui el Cádiz a partir de 6:45 de la tarda amb les novetats de Marcos Alonso i d'Héctor Bellerín a la convocatòria.
Sí, en busca de la quarta victòria seguida a la Lliga, la cinquena en competició oficial després de la golejada de dimecres al Camp Nou contra el Victoria Pilsen a la Champions. Abans, però, tenim esport en directe, ens actualitzem. Jaume Molló, bon dia.
Hola, bon dia, Àlex.
A Vallecas s'hi juga des de les 2, un Rayo Vallecano-València.
Sí, i s'ha mogut ja el Barça. Dos primers minuts ha marcat el Rayo Vallecano, ha marcat Isi Palazón, una jugada d'estratègia del Rayo, una falta lateral. Isi ha marcat el primer, Rayo 1, València 0, de moment molt superior als de Vallecas. Per cert, al València, Nico González, cedit pel Barça, torna a ser titular.
També tenim en directe un Lugo 1 a la vez 0, acaba de marcar a segona divisió Key Ramos. Més enllà del futbol, ciclisme, a Marc ja la penúltima i decisiva etapa de la Vuelta. Robert Mercè, bon dia.
Bon dia, Àlex. Molts fronts oberts i entretinguts en aquesta penúltima etapa amb 5 ports de muntanya a la Serra Madrilenya, amb 181 quilòmetres de recorregut. 6 ciclistes cap de cursa, amb el català Marc Soler a la fuga. A 26 segons, un grup amb 20 homes amb noms que determinen el que pot passar per moure la general més endavant. Alejandro Valverde per ajudar el segon classificat, Enric Mas. També l'equatorià Richard Carapaz, líder de la muntanya. El català David de la Cruz per donar un cop de mà a Miguel Ángel López. El colombià té el podi a 42 segons. Després sentirem a De La Cruz en declaracions a RAC1. Hi ha 5 minuts i pocs segons, 5 minuts i 23 segons, i viatja el gran grup amb el líder Remco Evenepoel, que ha de defensar avui els 2 minuts i 7 segons de marge que té amb el segon classificat, Enric Mas, que viatja amb ell i la resta de favorits. Ara mateix, 113 quilòmetres pel final.
I també tenim en marxa la Supercopa d'Espanya femenina d'hoquei patins. Jessica Rius, què tal? Bon dia.
Bon dia. Està en marxa la segona semifinal
final de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins femenina amb un resultat favorable al Palau per 4-3. Ara falten 3 minuts per al final i estan en un temps mort.
Tot plegat el dia en què arrenca l'hoquei lliga masculina, que també veurem l'inici d'un dels duels de vuitens de final. Ara el racó migdia de l'Eurobàsquet, més tard a 9:15 juga a Espanya. Començarà, però, l'Eslovènia de Doncic en marxa a 3:15 contra Bèlgica. Dissabte 10 de setembre, amb una tarda nit molt carregada d'esport, molta teca per tallar, començant pel Cádiz-Barça d'aquesta tarda a 6:45 al Nuevo Mirandilla. Enviada especial de RAC1 a Cádiz, Marta Ramon, què tal? Bon dia. No tenim la Marta Ramon, veiem si hi ha més sort amb, també a Cádiz, amb el desplegament habitual de RAC1 als partits del Barça, si tenim la Laia Coll. Hola, Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs començarem per la informació del Cádiz, l'última hora del conjunt gadità, que vaja, que arriben hores baixes i que afronta el partit en una situació crítica accentuada pel mal inici, Laia.
Doncs sí, perquè són cues de primera amb 0 punts, són l'únic equip, de fet, que encara no ha sumat cap punt a primera divisió i també l'únic equip que encara no ha marcat cap gol. Avui, a més, tenen la baixa important del Choco Lozano, a més de les absències de Juan Cala i John Ander. És cert que recuperen el català Rubén Alcaraz després de 3 mesos de lesió, però està només per jugar uns minuts finals. Els andalusos s'agafen, tot i que amb poc convenciment, que des que han tornat a primera encara no han perdut cap partit contra el Barça, acumulen 2 victòries i 2 empats, però ho diuen amb la boca petita perquè saben que el Barça d'aquesta temporada és molt diferent al Barça de les anteriors. Sergio González és l'entrenador del Cádiz.
Xavi ahora mismo se encuentra en un momento completo porque tiene los ingredientes que necesitaba para plantear su metodología, su forma. El Barça que la ha soñado o ha dibujado a nivel de posiciones, a nivel de futbolistas, se lo han conseguido. Y está claro que ha recuperado pues el tema de los extremos por fuera, el juego posicional, las entradas del interior de segunda línea, los desmarques de Lewandowski al segundo palo, centrales que dividen, laterales altos. Bueno, es un Barça más reconocible al Barça, digamos, de la última época.
Sergio es consciente de las dinámicas contraposadas de los dos equipos, pero dijo que hoy surtirán a guanyar.
Nosotros lo que vamos a preparar el partido es para ganarlo. O sea, sería mentirnos que vamos a preparar un partido para no ganar. Es verdad que sabemos quién está enfrente, es verdad que las posibilidades son inferiores a otro tipo de partidos porque, bueno, la calidad de los futbolistas está ahí. Pero yo, si algo me han enseñado aquí en el Cádiz, es a jugar contra el Barça, ¿no? Yo creo que nosotros, como cuerpo técnico, nunca habíamos tenido la posibilidad de ganar al Barça. Lo conseguimos estando aquí como míster del Cádiz. Los futbolistas del Cádiz ya han demostrado en otros partidos, estando nosotros viéndolo por la tele, bueno, el buen partido que han hecho contra el Barça y los resultados que han conseguido, y eso nos tiene que echar un golpe de confianza, ¿no?
També podem escoltar el jugador Fede San Emeterio, un dels reforços del Cádiz que ha arribat aquest estiu. Va parlar ahir als micròfons del Tu Diràs i diu que la recepta per revertir aquesta situació del Cádiz és anar tots a la una.
Es uno de los mejores del mundo, de los mejores de la liga y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, miedo no hay que tenerle ante ningún rival. Nosotros vamos a intentar pues hacer nuestro mejor partido pues para ganarlo en casa, aquí con nuestra gente, brindarles una victoria. Y está claro que tiene grandísimos jugadores, que es un rival muy complicado, pero bueno, no nos vamos a achicar por ello.
San Emeterio diu que afronten el partit amb respecte però sense por davant un Barça que, això sí, esperen que avui tinguin ja el cap més amunit que no pas aquí a Cádiz per aquest enfrontament de Lliga.
Aquesta és l'última hora del Cádiz, ara sí. Marta Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és l'última hora del Barça per aquesta cita al Nuevo Mirandilla pels nostàlgics, l'antic Carranza?
Doncs l'expedició del Barça s'ha llevat ja a Cádiz perquè l'equip va viatjar ahir a la tarda després d'entrenar-se a la ciutat esportiva. Uns 300 seguidors van animar els jugadors a l'arribada de l'hotel amb moltes samarretes de Lewandowski, que és ja definitivament el nou ídol de l'afició. Marcos Alonso i Héctor Bellerín són les grans novetats en una llista en què no va poder-hi entrar Sergi Roberto, que encara arrossega les molèsties a l'adductor esquerre, que recordareu va anotar durant el partit contra el Victoria Pilsen, havent de ser substituït a la mitja part. El partit de Cádiz és sobre el paper assequible, però Xavi remarca que serà molt complicat.
Rival difícil, rival rocós, rival molt defensiu, que ens ha complicat els últims 4 partits de Lliga, jugant contra ells. Hem empatat 2 i hem perdut 2, i bé, demà és un bon dia, doncs, per aquesta revenja futbolística, no? Crec que arribem en un bon moment, ells no arriben en un bon moment, lògicament estan coers, no han fet cap gol, però bé, això encara és pitjor, perquè sortiran amb més agressivitat.
Un Xavi que vol aparcar l'eufòria de l'estrena de la Champions justament 3 dies abans de visitar l'Allianz Arena de Munic. El Bayern encara no toca en el cap de Xavi. Tot i així, per la proximitat dels partits, oxigenarà jugadors i tornarà a fer rotacions. A qui s'espera, però, l'11, aprofitant la seva embranzida golejadora, ja suma 8 gols oficials en el que portem de temporada, és Lewandowski. Xavi n'està encantat i no el canviaria per ningú.
El Robert no el canviem ara per res del món, per ningú, tot el que ens està donant. La veritat que és un privilegi tenir-lo, privilegi, no? Com treballa, aquesta humilitat fa que tothom es contagiï, no? Un jugador que ho ha guanyat pràcticament tot a nivell de clubs, doncs que vingui amb aquesta humilitat ens fa molt bé a tots, els joves, no? Ara no el canviem per ningú, i més en l'estat de forma que està, com ens ajuda, extraordinari el que està fent el Robert, no?
El Barça vol caminar amb pas ferm a la Lliga i tenir bones sensacions abans d'enfrontar-se al Bayern, i un triomf serviria per ser líders provisionals, perquè el Madrid no juga fins demà a les 2 contra el Mallorca al Santiago Bernabéu. El Barça d'aquesta manera intentarà aprofitar-ho per posar una mica de pressió.
Feta l'última hora d'aquest Cádiz-Barça, nova prova de foc, Marta, per valorar el bon estat de forma del departament d'alineacions del Barça Jugar RAC1. Quin 11 hem d'esperar del Barça?
Tot apunta que Pedri i Dembélé poden descansar perquè puguin estar físicament frescos de cara a dimarts, i veurem quin paper tindran els nouvinguts, Marcos Alonso i Bellerín, que estan a punt per debutar, ho deia Xavi. Tot i així, pel seu poc rodatge, potser encara no ho faran d'inici, almenys no els imaginem a tots dos a l'hora, a l'11 titular. Ens imaginem un 11 format per Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, Gavi i De Jong completant el mig del camp, i al davant Rafinha, Lewandowski i Ansu Fati.
I qui xiularà el partit, Laia?
Doncs xiularà del Cerro Grande i el bar hi haurà Iglesias Villanueva. Avui el Cádiz arriba als 112 anys d'història i s'espera un ple absolut al Nuevo Mirandillo amb 21.000 espectadors. L'exjugador històric Mágico González,
doncs,
serà el convidat d'excepció.
La Laia, que l'estem perdent, la comunicació amb Cádiz no és la millor, però vaja, que les acomiadem a les dues. Laia, Marta, us escoltem a 6:15 amb tot l'equip del Barça jugar a RAC1. Gràcies.
Bon dia.
Fins després.
Fins després, bon dia.
I per acabar de rematar aquesta parella del Cádiz-Barça, li hem demanat el seu punt de vista a l'analista del Barça jugar a RAC1, el Marc Guillén.
Partit ideal per mantenir la dinàmica positiva, per seguir acumulant bones sensacions i per tenir una bona tarda de futbol. No m'imagino una altra cosa que no sigui Xavi jugant amb la plantilla, fent rotacions. Si ja va ser valent a la Champions, on va deixar jugadors importants a la banqueta, m'imagino 3/4 del mateix avui a Cádiz. Si a la Lliga de Campions la seva columna vertebral va jugar, la de Koundé, Pedri, Dembélé i Lewandowski van jugar a la Lliga de Campions, m'imagino que ells avui descansaran, sobretot Koundé, Pedri i Dembélé. Potser Lewandowski sí que ha de jugar. També m'imagino que jugaran Bellerín i Marcos Alonso per anar acumulant minuts, per anar entrant en dinàmica, i sobretot Marcos Alonso perquè crec que té molts números de ser lateral esquerre al dia del Bayern de Munic. En tot cas, el Barça, que no ha de tenir masses problemes per tenir la pilota, per tenir moltes ocasions i per guanyar a un conjunt de Sergio González, que és la gran esperança del Cádiz. El seu entrenador, el seu treball tàctic, que normalment ha sorprès tàcticament al Barça, normalment ha presentat alguna novetat, de vegades algun marcatge individual, per exemple a Busquets, on normalment acostuma a tancar molt els passadissos interiors i deixar molt espais a les bandes. Veurem si és així. En tot cas, el Cádiz, un conjunt que intenta mantenir un ritme alt, i que això fa que els interiors moltes vegades saltin la pressió, són força intensos, però com que salten els interiors i les defenses queda darrere, acostuma a haver-hi aquell espai entre línies, espais perquè els jugadors com Pedri i jugadors influents com Lewandowski, si baixen entre línies, puguin tenir una mica d'espai. En tot cas, un dia ideal en principi perquè el Barça, com dic, doncs guanyi. La victòria ha de ser imprescindible, i tant de bo doncs tenir una bona tarda i seguir pujant al dipòsit de confiança.
Això serà a 2:15 de la tarda, una hora abans amb tot l'equip del Barça jugar a RAC1, el Pou i companyia, abans a 4:45, Espanyol-Sevilla. Joan Camí, què tal? Bon dia.
Hola, Àlex. Bon dia.
L'última hora de l'Espanyol que passa per un nom que avui, justament, no serà Cornellà al Prat, ni de curt ni de llarg, que és el de Raúl de Tomàs.
Sí, perquè el Rayo Vallecano pagarà 12 milions d'euros entre fixes més variables pel 100% de Raúl de Tomàs. És el valor de l'amortització, el que encara ha de pagar l'Espanyol per Raúl de Tomàs. El jugador ja fa dies que és a Madrid amb permís del club per resoldre el seu futur. De fet, ahir els companys del Chiringuito el van poder veure sortint de les instal·lacions de l'equip madrileny. Important, ara el Rayo ha d'arribar a un acord amb Raúl de Tomàs per acabar de tancar el traspàs. Quan s'efectuï, Raúl de Tomàs s'incorporarà ara al Rayo, però no podrà competir fins al mes de gener i tampoc jugarà al Mundial. Amb aquesta operació, l'Espanyol alliberarà uns 8 milions d'euros del límit salarial que podrà utilitzar per reforçar-se el mercat d'hivern.
A tot això, Joan, sentim la megafonia de l'RCD Stadium. L'Espanyol juga a 4:45 contra el Sevilla, que no arriba precisament en el seu millor moment de forma.
Sí, un Sevilla en hores baixes, ha sumat un punt dels últims 12 i que podria destituir a Lopetegui, atenció, si no aconsegueix avui la victòria a Cornellà. L'equip andalús ha viatjat sense el Papu Gómez, baixa d'última hora per unes molèsties. Pel que fa a l'Espanyol, Diego Martínez no podrà comptar amb Coleoxo, Keidi Bae i Lazo lesionats, però recupera a Pol Lozano per primera vegada aquesta temporada i els sancionats Lecomte i Sergi Gómez. El tècnic valora la importància de l'equip.
Vamos a tener que sudar sangre para poder sumar puntos. Es un año muy complejo, pero es maravilloso ser del Español, ser perico, y yo creo que también va un poco la idiosincrasia de este club, ¿no? Rebelarnos contra todas las adversidades. Y creo que este equipo, en mentalidad, creo que eso lo cumple 100%. Tenemos un partido de máximo nivel ante un equipo Champions, dificilísimo, pero estamos en Cornellà, estamos con nuestra gente y queremos los tres puntos.
El tècnic també va parlar de l'última hora del rival, el Sevilla.
El Sevilla es equipo Champions, está lleno de jugadores internacionales, un equipo con intensidad, con organización, con un gran entrenador. Y yo como conozco muy bien aquella casa y es precisamente en estos momentos cuando es más complicado y más peligroso enfrentarse al Sevilla.
En principi, el tècnic blanquiblau repetirà el mateix 11 de la setmana passada, és a dir, Álvaro Fernández a la porteria, defensa de 4, Óscar Gil, Calero, Leandro Cabrera, Brian Olivan, al mig del camp Edu Expósito, Vini Sousa, Sergi Darder, i a dalt Martin Braithwaite i Javi Puado a les bandes i José Lu com a principal referència ofensiva. Cuadra Fernández serà l'encarregat de dirigir el partit amb Jaime Latre al bar.
Gràcies, Joan. Quan tinguis confirmació de l'11, ens demanes pas i l'expliquem. Fins ara.
Fins ara.
Això passarà avui. Ahir, en el partit que obria la jornada, triomf del Girona per 2-1 contra el Valladolid amb un gol d'Oriol Romeu en el 88, el gol de l'Oriol.
Centra Aleix, segon pal, el cop de cap de Buena, però de mort a l'àrea, el rebot, el gol de l'Oriol!
El Girona que se situa ara mateix en novena posició d'aquesta lliga. Què tal, Miquel Agut? Bon dia.
Bon dia, Àlex. Són 7 punts de 15, o sigui que en queden 44 per superar els punts que va fer el Girona de Pablo Machín en l'estrena a la màxima categoria la temporada 2017-2018. De fet, aquell equip va començar pitjor el campionat perquè de 15 punts n'havia sumat només 5. El d'Eusebio, la temporada següent, tot i que va acabar baixant, havia fet 8 punts en les primeres 5 jornades. Per acabar de fer la comparativa, la temporada passada, ja amb Mitchell a la banqueta, a segona divisió, només s'havien sumat 4 dels primers 15 punts. I a més, són punts que el Girona ha aconseguit contra teòrics rivals directes, el Getafe, el Mallorca i el Valladolid, i 7 punts que arriben abans de l'enduriment del calendari. Visita el camp del Betis diumenge, rebrà el Girona la Reial Societat a Montilivi després del cap de setmana sense Lliga de Primera Divisió i posteriorment es desplaçarà a l'estadi de l'Atlètic de Madrid. És una bona arrencada la del Girona i la pregunta que se li feia ahir a la zona mixta a Oriol Romeu, autor del gol de la victòria, era: quin és el sostre de l'equip?
Bueno, jo crec que tots vos tenim que exigir el màxim, no? Hi ha una plantilla bona, hi ha un staff tècnic encara millor i el techo el posarem en funció dels resultats i com vagin en tot. Però volem seguir aspirant a ser molt forts a casa, a competir bé quan anem fora, a treure aquest tipus de partits perquè són realment complicats, ja ho hem pogut veure. I el temps determinarà una miqueta a on podem arribar. Però en quant a plantilla, en quant a mètode de treball, estil de joc, crec que tenim coses per millorar i que en este marge de millora, si ho aconseguim acabar de polir, el nivell de l'equip encara serà més alt.
Debut a Montilivi i primer gol amb el Girona del futbolista del Montsià. A Southampton, en 7 temporades va marcar-ne només 8. L'altre gol el va fer Reinier, molt millor que a Mallorca, en una posició més centrada, a passada de l'Aleix García, que va ser un dels millors del partit. Michel, a la sala de premsa, reconeixia que el Valladolid havia governat el partit en molts moments, però aplaudia la superioritat del Girona a les àrees.
El futbol va també en les àrees i ahí sí que hemos sido... Creo que hemos, para mí, 4 o 5 ocasiones claras de gol han sido nuestras. Ellos han tenido 2 o 3 situaciones buenas, pero creo que en las áreas hemos sido mejores.
Per cert, un Michel que va fer aquestes declaracions en una sala de premsa on encara retronaven les queixes de Pacheta per un penal de Juanpe a Gonzalo Plata que l'àrbitre no va xiular els primers minuts de la segona part. La mala notícia del partit d'ahir, les molèsties als bessons de David López. Havia de ser titular, però al final va jugar Bernardo, va ser el colombià qui va sortir a l'11 inicial. S'espera, però, que el jugador de Sant Cugat del Vallès estigui en condicions per visitar el camp del Betis diumenge que ve a les 2.
En plana internacional, Martí Odriozola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El cap de setmana està marcat, evidentment, per la suspensió de la jornada de la Premier League arran de la mort de la reina Elisabet II.
Ara hauria d'estar-se jugant al derbi de Londres entre el Fulham i el Chelsea, però tots els partits d'avui, de demà i de dilluns estan ajornats amb acord entre els clubs com a senyal de respecte a la monarca. Sí que hi ha futbol a la resta de lligues europees. Avui, de fet, tenen partit els 3 rivals del Barça a la fase de grups de la Champions. El Bayern de Munic, rival el dimarts, juga a partir de 3:45 a l'Allianz Arena contra l'Stuttgart. Nagels manté la baixa per lesió de Kingsley Coman, que tot fa pensar que es perdrà el partit del dimarts contra el Barça, i fa 5 canvis més respecte al partit de l'Inter d'entre setmana. Deixa la banqueta Savitzer, Pavard, Mané, Sané i Lucas Hernández. Un altre rival del Barça, l'Inter de Milà, rep a les 6 de la tarda al Torino. Per la seva banda, Victoria Pilsen intentarà refer-se de la golejada del Camp Nou del dimecres, s'enfrontarà al Sigma Olomouc a partir de les 4. I acabo amb la Ligue 1 francesa, destaco el partit del PSG, que rep a part dels prínceps al Brest a les 5.
Més futbol, compta amb el pollastre que tenim, el futbol femení. Què tal, Marc Andrés? Bon dia.
Bon dia, Àlex.
Avui havia de començar la nova lliga professional, però les àrbitres no s'han presentat per xiular, suspenent de moment els 2 partits previstos per les 12.
Un embolic que va començar dijous amb un comunicat nocturn del Comitè Tècnic d'Àrbitres i que cap de les parts ha pogut solucionar a temps. Ahir va ser definitiu, les àrbitres es van plantar i van decidir de manera unànime no viatjar cap a la destinació on cadascuna hagués hagut de xiular aquest cap de setmana. Per contra, ja aquesta matinada, la Lliga va emetre un comunicat on instaven a tots els equips a presentar-se a la competició i afirmant que, si alguna part no ho feia, s'emprendrien accions legals. I amb això arribem a aquest migdia, on ja hem pogut veure imatges pel record. A les 12, les jugadores d'Atlètic de Madrid i Real Societat d'una banda i Alama i Madrid Club de Futbol per l'altra han saltat al terreny de joc, s'han col·locat en la tradicional fila horitzontal i al mig, entre tots els equips, res, ningú. Tothom ha mantingut la normalitat fins passats els 30 minuts que marca la normativa, moment en el qual s'han suspès tots 2 partits, una situació que s'espera es doni durant tota la resta de partits de la jornada.
Imatges pel record i imatges també, deixa'm-ho dir, Marc, esperpèntiques.
Sí.
En aquest debut de la Lliga, demà havíem de tenir un derbi català, Sant Joan d'Espí, entre Levante les Planes, recent ascendit, i el Barça. Avui, de fet, estava prevista la compareixença de la premsa de Jonathan Giraldez per fer la prèvia, però... Davant la situació, Marc, qui atesa els mitjans ha estat, amb bon criteri, Marc El Zubizarreta.
Sí, el club ha posat a parlar el director esportiu del Barça per valorar com afecta aquesta aturada indefinida de les àrbitres a l'equip. Zubizarreta, tenint en compte les instruccions de la Lliga, ha afirmat que tot segueix igual dins la preparació de l'equip, que el Barça demà es presentarà al Municipal de les Planes, però això sí, ha lamentat la situació i la imatge donada.
Creiem que és important donar una imatge de Lliga professional, i sincerament crec que el fet de no jugar la primera jornada doncs crec que no estaríem donant aquesta imatge. Entenc que és un problema global, no és un problema només del Comitè Tècnic d'Àrbitres, sinó que és un problema de que es tenen que ficar d'acord, que com ens ha passat amb multitud de coses que no s'han ficat d'acord entre Lliga, Federació i CSD.
Aquesta situació ha estat una més dins l'acabable estira i arronsa de la Lliga F i la Federació Espanyola, amb un Consejo Superior de Deportes vivint-ho com un espectador neutral que no pren partida. I en aquest cas concret, Zubizarreta és cert que afirma que entén la reivindicació que fan totes les parts, però també explica que tot ha anat molt tard.
Al final, el que s'ha fet tot és tard. Sí, al final anem tard en tot. Vam saber el número d'extracomunitàries a dos dies de tancar el mercat. Ara amb aquest tema de les àrbitres pues, també anem tard. Sí, al final jo crec que es té que regular tot d'acord a una lliga professional. Això és àrbitres, instal·lacions, normatives, això, d'això no hi ha dubte. Al final el que sí que creiem és que el que es té que fer o el que es tenia que haver fet és haver tenit tot a punt per poder començar la lliga quan tocava.
I per acabar, el director blaugrana ha acabat lamentant que una vegada més les grans perjudicades per aquesta guerra entre dues entitats siguin les jugadores i el cos tècnic.
Veure, jo crec que aquí les grans perjudicades és les jugadores i el cos tècnic. Més que res, perquè si nosaltres comencéssim la lliga una setmana més tard, doncs potser haguéssim tingut més vacances, tota la planificació dels entrenos ells en base a què juguem demà, doncs, ja et dic, les perjudicades de tot això són les jugadores i el cos tècnic que porten treballant des de fa un mes i mig per jugar demà, i si això no succeeix, doncs, està clar que no ens ajuden res.
Dit això, Àlex, ho has comentat tu, estem davant de prèvia de partit i les jugadores del Barça han entrenat, han fet l'entrenament previ sense Clàudia Pina, com a novetat. Mentre, per molt que tot indiqui que la jornada no es jugarà, el Levante Les Planes va vendre ahir gairebé totes les localitats 900 pel partit de demà.
I, de fet, el Barça ha donat la llista de convocades fa una estona de Jonathan Giraldez. Per cert, deixa'm fer un afegitó, la Lliga F ha fet un escrit a les xarxes fa uns minuts dient que feia temps que esperaven aquest dia, però que no arribarà i acaben amb un vergonya. En fi, gràcies, Marc, bon dia.
Bon dia, Àlex.
RAC 1 RAC més 1 i sexydream.es presenten La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1 amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Jugar, deixar-se anar i gaudir.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via rac1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos
rac1.cat. És fàcil.
¡Sí! ¡Y lo consigue! ¡Lo consigue! Carlitos Alcaraz, el niño maravilla, sigue creciendo. Primera final de Grand Slam. Se va a jugar el número uno del mundo.
Si gana Carlos Alcaraz, batejat com el Niño Maravilla, ha fet aquesta matinada un pas més en el camí cap al número 1 del món i un pas més en convertir-se en el tenista més jove a arribar al top mundial. El murcià jugarà demà la final del US Open, Martí.
Carlos Alcaraz ho ha aconseguit en un nou partit maratonià a 5 sets, 4 hores i 20 minuts, 2 tiebreaks, 3 punts de partit perduts, una nova gesta d'aquest jove de tan sols 19 anys, que per 3 mesos és el segon finalista més jove del US Open, només superat pel mític Pete Sampras. Fins ara, el murcià mai havia arribat a una semifinal d'un gran slam i ha superat avui l'ídol local, el nord-americà Francis Tiafoe, el botxí de Rafa Nadal. Alcaraz ha hagut de remuntar després de perdre el primer set, s'ha imposat amb més comoditat al segon i al tercer i ha arribat a tenir un punt de partit al quart set. No l'ha pogut rubricar, ha acabat perdent el set i ha hagut d'esperar el cinquè per certificar l'accés a la final. L'any passat Alcaraz es va haver de retirar als quarts del US Open per culpa d'una lesió i ara, un any després, ha crescut i s'ha pogut treure l'espina.
No, I'm more prepared.
Ara estic més preparat. L'any passat només havia jugat 3 grans slams abans del US Open. Ara he jugat més partits de 5 sets i estic més preparat mentalment, però també físicament. Han sigut 12 mesos treballant molt dur al gimnàs i a la pista, però jo diria que al final tot és mental.
Un Alcaraz que aquesta setmana ha fet un esforç físic descomunal, competint cada dos dies uns quarts de final, amb un partit de més de 5 hores contra Sinner i uns vuitens de 4 hores contra Cilic. A tot això, com deies, Carlos Alcaraz és a les portes de ser el número 1 de rànquing ATP més jove de la història. L'últim obstacle que ha de superar és el noruec Casper Ruud, actual número 7 del món, que ha eliminat el rus Khachanov. De fet, la final de demà coronarà el successor del rus Medvedev com a número 1. Qui guanyi el títol serà el nou millor jugador del món. Alcaraz, però, encara és prudent.
Està a prop, però al mateix temps està molt lluny. És una final d'un gran slam, una final per aconseguir el número 1 del món. Una cosa que he somiat des de que era petit, que he de dir. Ara gaudiré aquest moment, la meva primera final d'un gran slam. Ja tindré temps demà de pensar-hi.
El murcià continua amb un 2022 de creixement meteòric, ja ha conquerit els Masters 1000 de Miami i de Madrid i ara vol fer l'últim pas per arribar a la cúspide del tennis mundial.
Onze de la minuts i les 3 del migdia. Abans de marxar cap a la vuelta amb el Robert Mercè, Jaume, tenim final de la primera meitat a Vallecas.
Sí, amb aquest avantatge mínim pel Rayo, gol d'Issi Palazón, Rayo Vallecano 1, València 0. Mamardasvili, la primera mitja hora, el porter del València ha salvat més gols del Rayo, però a partir de la pausa i d'hidratació ha millorat l'equip de Gattuso, que ha equilibrat el maig.
També tenim en marxa aquest Lugo 1, a la vez 0 a la mitja part també a Terres Gallegues. Ara sí, Robert Mercè, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com tenim aquesta penúltima i decisiva etapa entre Moralzarzal i Puerto de Navacerrada?
Ara més tranquil·la, després de les acceleracions al primer port del dia, la primera pujada que s'ha fet a Navacerrada, pujant al segon port, Navafría, de segona categoria, i amb Marc Soler, cap de cursa, juntament amb el ciclista australià Robert Stannard. A 1 minut i 19 segons, grup de 24 ciclistes, amb Alejandro Valverde, Richard Carapaz i també David de la Cruz, entre d'altres noms importants. A 5 minuts dels caps de cursa, el grup del líder Remco Evenepoel i la resta de favorits a la general.
Això pel que fa al punt ara, just de l'etapa, una etapa, aquesta vintena de la Vuelta, que ha de ser del tot decisiva.
Sí, cal veure si aguantarà el líder Remco Evenepoel la dura jornada de muntanya d'avui, que acaba aquí on soc, al port de Navacerrada, que es puja per la vessant de Cotos de primera en un dia radiant. Som al penúltim dia de cursa, després de 3 setmanes de competició. De moment, fort i sòlid el mallot vermell, que té a la general 2 minuts i 7 segons de marge amb Enric Mas, segon classificat. El mallorquí avui, abans de sortir, explicava que s'ha d'intentar assaltar el liderat a una etapa similar a la d'avui, Fabi Aro, va guanyar-li la Vuelta al fins llavors líder Tom Dumoulin, que va perdre 4 minuts al 2015. La diferència és alta, però tot és possible, segons Enric Mas.
És un dia per disfrutar, etapa 20 de la volta, estem allà, és veritat que estem una diferència grossa en el primer, però bueno, anem a disfrutar, anem a intentar-ho, i si surt bé, i si no, pues, si no també, no? I bueno, jo crec que si podem jugar les cartes així com s'ha encerrat, pues, pot sortir. Hem de tenir la confiança en altres i pensar que pot fallar.
Més curta és la diferència entre el quart classificat, Miguel Ángel López, i Juan Ayuso, tercer de moment al podi. 42 segons els separen i avui David de la Cruz ajudarà a Superman López per aconseguir el podi pel colombià. Sentim la conversa que podia mantenir amb David de la Cruz abans de la sortida.
David, gràcies per aturar-te. 42 segons al podi del Miguel Ángel López. Avui estic convençut que ho intentareu.
Home, per suposat, avui l'objectiu és ficar Miguel Ángel al podi, a la fi fer quart o cinquè o sisè, doncs bueno, és gairebé el mateix, i per tant doncs provarem tot el possible per ficar-lo al podi. Poden passar moltes coses, al cap i a la fi són 40 segons, el tercer pot tenir un mal dia i en el darrer port perdre un minut i mig. L'important és estar preparat per qualsevol tipus d'escenari que es pugui presentar i estar allà, doncs preparats.
Hi haurà sorpasso per Evenepoel o això quedarà com està?
No ho sé, el líder hauria de tenir un mal dia perquè l'hem vist amb molta consistència perquè pogués perdre el mallot vermell, però bueno, tot pot passar.
Gràcies, David.
Merci.
Gràcies, David. Veurem què acaba passant. Evenepoel, Mas, Ayuso i Miguel Ángel López, Superman López. Robert, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé.
Bàsquet, la selecció espanyola, Molló, busca avui els quarts de final de l'Europeu.
Sí, a 3:15 contra Lituània, rival contra qui es va enfrontar en 2 amistosos a la fase de preparació, amb 2 victòries lituanes. Ara, però, la història serà diferent. Sergio Scariolo té els 12 jugadors disponibles i a la prèvia, això sí, va voler treure pressió als seus homes. El tècnic italià va avisar de l'exigència física del rival i va donar com a favorits als lituans, malgrat que Espanya fos primera de grup i Lituània quarta.
Lo conocemos su fuerza, número muy grande de jugadores de NBA, incluso All-Star, alto nivel Euroliga, bien consciente de la fuerza de rival, nos hemos preparado para intentar acercarnos y poder competir.
Lituània té com a principals estrelles els seus homes interiors, Valenciunas i Domantas Sabonis. En cas de victòria, Espanya lluitarà per les medalles per 7 Eurobàsquet consecutiu. Lituània i Espanya
a 9:15, es veurà a 4, qui guanyi s'enfrontarà a quarts amb el guanyador del Croàcia-Finlàndia de demà. Recordo que aquest migdia s'ha jugat ja el Turquia 86, França 87, després d'una pròrroga, els turcs han desaprofitat fins a 3 tirs lliures guanyant per 2 punts de diferència i en joc ja ha arrencat l'Eslovènia 18, Bèlgica 10 a 3 minuts pel final del primer quart. A les 6 també jugarà l'Alemanya-Montenegro.
Per cert que aquesta tarda Manresa i Girona juguen les semifinals del torneig de Mahó, els de Pedro Martínez contra el Menorca, els d'Aito contra el Gran Canària, el Cadí-la-Seu té partit contra Lima Horta, Artesa de Segre i l'Uni Girona juga amb el Joventut a Camprodon. Ahir victòria del Barça a Santa Coloma per 5 gols a 6 en un altre partit amb moltíssims gols entre els dos representants del futbol sala estatal a la primera divisió. Victòria del Barça en la primera jornada de Lliga, l'Indústries que jugarà la propera jornada contra el Jaén, a la pista del Jaén, a la Sala Obreja, el Barça que ho farà al Palau contra el Còrdoba. I ahir la selecció espanyola de waterpolo femenina es va proclamar campiona d'Europa Split després de superar a Grècia a la final, Martí.
Les de Miki Oka revaliden el títol que van conquerir a Budapest el 2020, un triomf que es va forjar amb un molt bon primer quart que va situar el combinat espanyol 3-0 al marcador. A partir d'aquí anar fent fins al 9-6 final. El tècnic Miki Oka feia aquesta radiografia del partit.
Hemos salido muy bien, hemos tenido muy buen final de partido. Hemos ido prácticamente mandando todo el partido hasta el último cuarto en el que han conseguido igualarnos, pero la verdad es que el equipo ha tenido una respuesta muy rápida, ¿no? Y enseguida ha sido capaz de anotar otra vez y de volver a coger ventaja.
El títol se suma al palmarès de l'equip espanyol des de 2014, 3 ors i un bronze en 5 europeus. Una selecció amb 12 catalanes, una d'elles amb 2 gols a la final, Ani Espar fa balanç de l'europeu.
Després d'un estiu molt intens i molt llarg, crec que bueno, teníem ganes d'arribar a aquest europeu i poder mostrar que el nostre joc segueix estant per disputar qualsevol partit amb els millors.
Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, la selecció masculina jugarà contra Itàlia al partit pel tercer lloc.
Ho rematem, Jessica, perquè amb hoquei patins i amb handbol, el Telecable Gijón i el Palau de Plegamans han guanyat les seves semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina disputada a Vilassana. S'enfrontaran demà a la final de la segona edició d'aquesta Supercopa.
Fa uns minuts ha acabat la segona semifinal amb la victòria del Palau, el vigent campió sobre el Vilassana per un 4-3. Un partit molt apretat que ha estat obert fins al final. Les lleidatanes han anat per davant tota l'estona i el Palau anava empatant fins que Aina Florença ha posat a sorpresa a Coello per fer el 4-3 definitiu. Amb aquest resultat, el Palau es classifica per la seva segona final a la Supercopa d'Espanya i es trobarà al Telecable, que també ha guanyat la seva semifinal per 1-2 al Manlleu aquest matí, amb un partit molt igualat. Així doncs, el Telecable arriba a la seva primera final de la Supercopa després de caure l'any passat a les semis contra el Palau.
Tot plegat el dia en què comença l'hoquei Lliga i en què en handbol jugarà el Barça a les 5 a la pista del Conca, el dia que després de que el Granollers sumés els seus primers 2 punts a la Lliga Asobal al vèncer contra el Guadalajara per 37-27. Una pausa i agenda cultural.
RAC 1 migdia.
A Dazón tens la Liga i tots els esports que vols. Ara des de 19,99 euros al mes. Viu-los on i quan vulguis. Amants de l'esport, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pantano. Dilluns 12, a les 21:30, estrena a 8TV.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana ens visita Bruce Springsteen i ho fa amb la cançó que dona nom a l'àlbum The Rising. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquest tema? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més 1.
Últims segons per rematar aquest recomigdia amb l'agenda cultural, i és que Barcelona avui s'hi celebra el Boca, un festival d'arts organitzat i creat per adolescents.
Inclou activitats com la creació de murals, grafitis, exposicions, arts, tallers i un mercat d'intercanvi. Hi participen artistes com Júlia Mor, que en plena pandèmia va llançar les seves primeres cançons a pop, i el madrileny Teo Planell. Boca neix fruit de la feina de producció i realització de joves d'entre 14 i 19 anys que han fet al llarg de 10 dies juntament amb professionals de la indústria de la música.
I si ens fixem en l'agenda precisament musical, avui destaquen diferents grups que actuaran en el marc de festes majors d'arreu del país. Per les festes de Cambrils hi passaran tres bandes, Portobello, Gertrudis i The Tietz. Serà a partir de 2:15 de la nit al Parc del Pinaret de Cambrils, i qui també està de festa major avui és Solsona, on hi tocaran els Strombers. Serà a partir de la 1 de la matinada a la plaça del Camp. Veo da guapa señora ciega, linda mujer que sopla la voz.